Segons els sindicats, és insuficient. Tant UGT com Comissions Obreres havien reclamat un augment de l'11% per al 2016 i un altre 11% per al 2017.
3 i 4 minuts, més informació a les 4. Comença IB3 Ràdio, Gabinet de Crisi.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Per comprendre l'actualitat fa falta...
Un trencament.
Un subterrefugi.
Informació.
No som matrimoni.
No.
Sí. Som el que se diu normalment novis.
Este era un pecat original no solventable.
Aquí te pill, aquí te mant.
Rosa! Anàlisi.
Aquest govern... ha demostrat...
Què passa?
Que hi ha molta feina a fer.
I dels també arreglats.
Però sobretot, rigor.
Yo también me siento catalanista.
Decir que... gran corte de manga...
Fenomenal.
Per això, a IB3 Ràdio comença...
Ara és hora de que se peguin una bufetada de realitat.
Gabinet de crisi.
Estamos en una disquisición.
Con gran jefe plasma.
Que no conduce a parte alguna.
La trituradora de l'actualitat.
Están dando estopa por un tubo.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
I l'europea...
Dura, com estàs?
Estic molt content de com estàs, fiesta.
Quant de temps? T'has sortit cara de polvoró. Perdona que t'ho digui. De mantecado.
Sí, además una cosa, ayer publiqué en Facebook que me casaba con Carmen de Maireña.
Què dius, home? Això és impossible.
Que lo puse, pero pobre home.
Ayer lo pusiste. Con Carmen de Maireña, pobreta, que està a una residència de gent gran. Gairebé abandonada.
Caramba, no ho sabia, jo a mi no sospec.
Bé, avui començam parlant de l'encara president Mariano Rajoy no vol que es tornin a repetir les eleccions generals.
Esto es bueno para la gente.
Ho ha dit avui en una compareixença després de la reunió del Consell de Ministres.
Que ja estan cansats de tota aquesta història, de tota aquesta comèdia.
Així és.
Hola, senyor Rajoy.
Hola, buenas. ¿Qué pasa? Pues claro, porque aunque estoy en funciones, sigo siendo el presidente.
Sí, sí. Això és veritat. De moment, Mariano Rajoy ha dit més coses d'interès informatiu en aquesta compareixença. No és així, Margalida Grimal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia,
és així, efectivament. Entre d'altres, ha demanat un govern estable que porti seguretat i tranquil·litat.
Seguro. Seguretat i tranquil·litat. Un govern demana amb ample suport parlamentari que a ulls de Rajoy haurien de portar aquest suport al Partit Socialista i Ciutadans. Vos ho expliqui, sí, senyor Rajoy, per favor.
Exactamente. Vamos a ver. Un gobierno PP, Ciutadans...
Sí, bé, Ciutadanos, en aquest cas.
Sí, Ciutadanos, como sí. Diga. Y PSOE.
Ah.
O dicho de otra manera, un gobierno antipodemos.
Bueno, ahora mismo estoy todavía con la impresión, pero...
Uy, impacta es la reacción del señor Sánchez.
Sí, sí, está totalmente
el
impactado.
El más deseado ahora por el Partido Popular.
Claro. Sí, ¿no? Vamos a ver, una cosa detrás de la otra.
Ya
sé que se han producido algunas cosas que no nos gustaría que se produjeran en los últimos tiempos.
Ya sé que se han producido algunas cosas que no nos gustaría que se produjeran en los últimos tiempos.
Muy bien.
Exactamente. Hemos repetido las frases para que quede clarito. Pero los socialistas, especialmente, siempre me cayeron muy bien.
Ah, sí, oiga, sí, muy bien. Siempre, de toda la vida, ¿no?
Siempre. Incluso Aznar y...
también.
No, González. Aznar, sí, porque... No, que González eran muy amigos. Entonces sí. Yo como Mariano y también con...
Ah, desconocíamos.
Sí, sí, somos siempre muy amigos.
Días.
Bueno, esto la televisión, que todo es mentira.
Yeah.
Pero vamos a ver, siempre me han caído muy bien y por eso hoy tal vez les proponga gobernar España juntos.
Que no, Mariano, que no cuela, Mariano.
No cuela, digo el
señor
Sánchez.
¿Cómo que no? Las dos grandes fuerzas unidas harían la gran fuerza.
Però anem a veure, si fa 15 dies es van dir de tot, davant de tota Espanya, la televisió.
De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación Ruiz. Ruin, mezquina
el señor Rajoy.
Y miserable
¿Qué ha hecho usted hoy?
Si fins i tot li va dir Ruiz al senyor Sánchez de la cara. Senyor
Ramon, claro, pero es que son cosas del guión. Todo es mentira en televisión. Miren ustedes, la noche vieja está grabada en verano. Ruiz, ¿qué eres un Ruiz? Vamos a ver, eso está superado ya. Esta discusión está superada, miren. Cosas serias. Agua pasada no mueve molino.
Cierto.
Pero si Pedro Sánchez y yo siempre nos hemos llevado muy bien, aunque a veces sea un poco Ruiz. Oiga,
torna a torna insultant, perquè és nou adjectiu.
No, precisament qui rep des de tots els fronts és en Pedro Sánchez.
El líder de per tot.
De per tot, de per tot. El líder del PSOE viu justament els seus dies més complicats.
Els emplaçaments que rep des del Partit Popular i altres sectors, podríem dir, de l'establiment, establishment, per conformar una gran coalició PP-PSOE,
és un absurd.
Se sumen ara les aigües turbulentes desfermades dins del PSOE des del passat cap de setmana.
Vamos a ver una cosa.
Hola, Felipe González.
Bueno, por alusiones que antes el señor, antes, señor Mariano ha dicho que yo era muy amigo de Aznar.
Sí, vamos a ver cómo ve la cosa.
Bueno, a ver si realmente Pedro Sánchez se curte un poco el pimpollo ese.
Es que todavía se le ve el chupete en la boca.
Home, curtir-se se pot curtir en portades com les d'avui. Per exemple, diari ABC. Susana Díaz maniobra per rellevar Pedro Sánchez al mes de març.
És bona. És bona. Lo que no puede estar todos los días dando una rueda de prensa para decir que es buena.
Ella i altres barons socialistes voldrien accelerar el Congrés del Partit per canviar de líder. Susana Díaz, presidenta d'Andalusia, bon dia, buenas tardes.
Buenas tardes. Una cosa, que esto del ABC no es verdad.
Ah, no es verdad.
Es que no es verdad. Si mis únicas maniobras son las que hago yo para cambiarle los pañales a mi bebé, ¿pero qué voy a maniobrar yo?
Que no estoy en esto, ni me lo planteo, ni tengo tiempo para pensar en eso.
Es que no estoy, es que yo no estoy en eso, no estoy en eso. Ni estoy ni estaré. Ni estaré, al menos durante esta semana.
Y la semana que ve.
Ya veremos.
Eso dicen todos, ¿eh?
Pero Susana, vamos a ver una cosa. Si dentro del PSOE ya le llamamos Pedro el Breve.
Home, n'hi ha hagut uns quants, de breves dins la història del Partit Socialista.
Felipe, es verdad, pero a ver, tampoco es cuestión de decirlo por la radio, ¿eh?
El final del terrorismo etarra tuvieron unas siglas que fueron las del Partido Socialista Obrero Español. Así que ninguna elección al PSOE. ¡Ninguna!
¡Ay, qué pesado, pero qué pesado! A ver si se calla ya, que me perfora lo tímpano. ¡Cállate!
Que ya ni li agrada escoltar-lo al senyor Sánchez. Bé, els pocs suports obertament expressats per barons socialistes al Pedro Sánchez tornen a arribar avui des de les Balears. Francina Armengol va defensar ahir el Comitè Federal del PSOE l'ajornament del Congrés fins que no s'aclareixi el govern d'Espanya. Presidenta,
bon
dia una altra vegada.
És clar que sí. Vostè ja sap que tenim un lió a bastament entre la Moncloa, Catalunya i la CUP.
Sí.
Jo vull demanar disculpes en els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma.
Molts de fronts oberts, senyora Armengol.
Moltes disculpes. Miri, jo avui vull ser molt clara.
Endavant.
Jo sempre estaré amb en Pedro.
Sí? Sempre li donaré el suport.
Sempre li donaré tot el suport que necessiti. Fins que n'arribi na Susana.
Bona Carme Chacón, que avui també surt per ses travesses.
Vinc que n'arribi un altre.
Gràcies, presidenta.
Gràcies a tots.
Les convidam, com tots els oients i les oients, a escoltar la resta del programa. Això és el GDC, a IB3 Ràdio. És hora fins a les 4 de triturar l'actualitat.
El programa d'avui comentarem el curiós amagatall d'un sucós maletí d'un dels serveis de la Púnica, Francisco Granados.
I, per favor, no deixeu del pes en el jardí, per favor.
No els havia deixat, en aquest cas. Coneixeran la darrera polèmica entorn al Futbol Club Barcelona.
Al loro!
I obrirem, per darrera vegada, el carretònim del GDC.
Molta pena em fa.
Posant punt i final a aquest recorregut pels carrers, places, que donen nom als protagonistes de la història de les Balears. Bon dia, Toni Gené.
Hola, bon dia, com va?
Molt bé.
Quina tristor, no? Avui s'acaba tot.
Quina pena.
Avui s'acaba tot.
Toni.
I demà comença tot.
I demà comença tot, sí.
Sí, les coses acaben per tornar a començar.
I tant, i tant.
Com dèiem, avui que faran reviure la conquesta de Mallorca del rei en Jaume I.
Sí, avui agafarem l'autopista de Calvià a Palma.
Sí?
I mos aturarem en aquells indrets on varen passar les tropes catalanes d'en Jaume I, que varen desembarcar a la zona de Calvià i varen anar cap a Palma i van estar 3 mesos per acabar d'ocupar Medina Mallorca, i passat demà, dia 31, se celebra la diada en què se commemora l'assalt a la Medina Mallorca.
Dia 31 de desembre, sí. Un dels carrers principals de la ciutat, també,
sí,
podríem dir.
Sí, sí.
Que molta gent no sap a què respon a aquest nom.
I avui tindrem més motius per celebrar o no aquest 31 de desembre.
Supos que has pensat xerrar d'avui allà, que és una plaça també, i que va ser un personatge molt important.
Sí, sí.
Que està petitori, com estàs?
Bé, ja te dona deures, t'encarrega deures,
sí,
ja,
sí.
El senyor Estrelles.
Ja he pres
nota. Ja he pres nota, sí.
Avui
bé, fi, Antoni Gené.
I no ve tot sol, perquè és aquí l'incomparable Xavi Canyelles.
Com
estàs? Bon dia.
Molt bé.
Avui ara anirem a sí. Ben dinat, també.
A Ben dinat, exacte.
El carretoni. I tu? Has dinat bé?
Sí, he dinat més o manco bé. De tota manera, en aquella època ja em va passar una penada, perquè eren uns animals,
sí,
eh?
Van fer una escabatxina.
És que ja no sé què punyeta.
Només en aquesta època, en Xavi,
sí. Romà no van fer el mateix?
Una matança.
El que passa a Iraq, a Síria...
Sí, però jo crec que és pitjor, això, no sé, una cosa grossa.
Bé.
Decapitaven a tot Crist per res.
Tota, o sigui, conquesta era, implicava això.
Ja. No? Jo crec que haurien de fer una festa al revés, per celebrar, per exemple, aquells àrabs que sobrevisqueren.
Sí.
No? I sí, no sí. Fer que unes tropes d'allà, cristians i...
Mereixen un monument.
Això és veritat, sí, que molta gent diu, només celebrem... conquestes, ocupacions, fets militars.
Això
és vera.
També podríem fer un monument d'anar avui allà, que va ser una gran resistència.
Sí.
O despoblat, que ara s'està redescobrint el Mallorquí.
El
Balcuig. Molt bé, aquesta pobra gent. Imagineu-vos, dones, possiblement moltes embarassades, nins, ancians, cap a la serra de Tramuntana, refugiar-se... Uf...
I els darrers que varen trobar unes coves,
sí.
per la zona del Llevant, gairebé, amagats. Bé, tindran temps de comentar-ho,
sí,
Xavi.
Sí, tot això i molt més.
Ben retrobat. En Facundo Tenaglia a les vies de so. Aquesta és l'edició 1442 de Gabinet de Crisi. I en 2 minuts, més notícies.
A IB3 Ràdio, Gabinet de Crisi. En Sergi Marcos i Felip Palou.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Si ets major de 45 anys, fa més d'un any que estàs a l'atur i no cobres prestació, el programa Visibles t'ofereix una oportunitat de feina i formació. Informa't en el SOIP, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. El programa Visibles és una iniciativa del govern de les Illes Balears cofinançada al 50% pel Fons Social Europeu en el marc del programa operatiu de les Illes Balears 2014-2020. El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur.
I vetres, 10 Nadals.
Els capvespres d'IB3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IB3.
A IB3 Ràdio, els matins són per a tu. Perquè t'informis, per escoltar els protagonistes de l'actualitat, perquè reflexionis, perquè t'agrada sentir el dia a dia. Escolta el Faristol d'IB3 Ràdio amb Àngel Seguí, de dilluns a divendres a les 8 del matí.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Escoltau Gabinet de Crisi a IB3 Ràdio, en Sergi Marcos i Felip Palau.
3 i de 8 minuts. Seguim en directe al GDC aquest 29 de desembre. És el moment de conèixer ara Margalida Grimalt. Qui encén avui la polèmica?
Avui l'encén en Sergi Guardiola, futbolista de Manacor, qui ahir a hora baixa va ser fitxat i destituït pel Futbol Club Barcelona.
Tot ràpid.
En molt poques hores. Just després de que el club comuniqués el seu fitxatge com a jugador del Barça B, varen començar a córrer per les xarxes un tuit seus on es repetia, amb molt d'ells, a la Madrid, puta Catalunya.
Yes.
Amb perdó, perquè aquestes eren les paraules que feia servir. El Barça va rescindir el seu contracte poques hores després i avui en Sergi Guardiola ha demanat perdó als catalans i ha dit que no els va escriure a ell, sinó que un amic li va agafar el telèfon.
Sí, però ustedes, o es que somos tontos aquí.
Que li va prendre el telèfon i va començar a tuitejar, no en seu.
Meme, que això no sap com borrar un tuit, perquè senzillament has de borrar el que t'han escrit.
Que, no sé, senyora Rado, primer és sospitós, senyor Matas, és estrany.
Estrany, jo no us estava escoltant i dic, això no se pot fer.
I lo segon, el varen donar d'alta, va donar temps. Perquè
jo crec que
podrà cotitzar per aquestes hores contractat pel Barça.
Jo penso que no, que és contraproducent. No se pot.
I el que no se pot, no se pot.
Això sí, ja està.
Votam al Twitter, Margalida. Avui quina és la tendència?
Avui hem fet una petita selecció de tuits sobre els pactes de governabilitat i la situació del PSOE en concret.
Aquest tema d'obertura també en aquest gabinet de crisi.
Exactament. Diu en Gerardo TC, Rivera ha dicho que no rotundo a los dos, sí a alguno, bueno quien sabe, sí al trío, no a los dos. Y luego decís que no tienen propuestas.
Està divertida la cosa, així és con Adal segon.
Està divertidíssima, i no només aquestes coses, sinó que més a més, això que dir un rotundo a los dos, la veritat és que és una frase que ho resumeix tot en una.
Sí. Clar, aquest trío seria PSOE, PP i Ciutadans.
Que és el que més li interessa.
Madre mía.
Anem a Twitter i ho engega. No entiendo muy bien lo de los varones del PSOE, pero me los imagino como 12 encapuchados rodeados de antorchas.
Ay, por favor, parece los 7 enanitos. Que
capuchadito. Diuen Dios Twitter, el PSOE más preocupado en la alternativa Pedro Sánchez que en la alternativa de gobierno.
Ah, si ho diu,
deu saber. I acabarem amb un tuit d'en Pablo Tilox que diu, le he dicho a mi vecino que si quiere negociar el turno de limpieza en la escalera, que le pregunte primero a Susana Díaz.
Demà, darrer programa, darrer gabinet de crisi, oficialment, podríem dir. Però encara avui tenim temps per repassar algun dels moments de les 9 temporades del programa en antena, de què vam parlar tal dia com avui fa un any.
Dia 29 de desembre de l'any passat, pareix que era ahir, comentàvem la fotografia publicada en portada del Diario de Mallorca del fiscal Orrac i la seva dona davant l'arbre de Nadal.
L'únic responsable de lo que firm som jo.
Ja, senyor Rack, sí.
L'únic responsable del contingut dels meus escrits i el que faig sóc jo.
D'acord, sí,
i sóc perfectament conscient de lo que faig i escric.
Sí, per tant, és conscient de les fotografies que se fa i les repercussions que puguin tenir.
L'únic responsable d'aquestes fotos deu ser ell, també, realment.
Sí, no, ell està molt content en aquestes fotografies, que, per cert, està penjada a la nostra pàgina del Facebook, pel qui no l'hi hagi vista.
Això tot aferrat en això que era aquesta.
Sí, però jo he pulsat la tecla i he fet la foto.
Sí, però almenys jo el que volia dir és que està clara una cosa aquí, que ell se'l veu molt, molt content i amb ganes de celebrar moltes coses que
celebrar aquest senyor que ha fet, com diu el Diari de Mallorca, molta de feina enguany. Senyor Matas.
Sí, mire, les coses s'han canviat.
Ets president en tercer grau al GDC.
Evidentment.
Mire,
ja dic, que les coses han canviat.
Sí.
Abans eren els polítics o els famosos mateixos que se veien els posados de Nadal.
Sí.
I ara són els fiscals.
Que saps la política i saps la vida.
I Jo no sé si es faria el senyor RAC una altra vegada aquestes fotografies.
Jo l'he ignorat en guany, eh?
Ja m'ho pensava. Ah, sí? Ja que pensaves que sigui una cosa anual?
Necessitava ser
home,
de Castro.
Calendaris. Ja.
Sí.
Bé, com a mínim, ara que vendran passats les festes de Nadal, vendrà Sant Antoni, Sant Sebastià i el judici del cas Nos.
Sí,
podrà fer la fotografia davant d'un fogueró. Probablement.
Que fort.
Que com pot acabar... O com a mínim algun dels encausats. Poden acabar cremats. Canviant de qüestió, reservant com sempre uns segons per la inspiració amb la frase del dia.
Si no fos per la música, hi hauria més raons per tornar-se boig. Això és una frase que va dir Tchaikovsky, compositor rus.
A veure,
Tchaikovsky.
Qui és que canta aquestes?
No sé bé, senyor Estrelles.
Ah, que te l'hi sé. Encara se pensa que ets a Batlesa. No, sí que se'l pensa.
Ho diu en Xavi.
No, l'altre dia el vaig trobar i me va forrar, va abraçar i va dir, animals, si pensa que ets de dona.
Ah, sí?
Sí.
Tu ets el PP?
Tu ets un poca, tota la vida.
Ah, sí, tu també.
Un mallorquí d'esquiam tota la vida ha votat el PP. AP, alerta, AP. Aliança Popular.
Hi ha gent que no canvia mai.
De Quinyells.
3, 24 minuts, tot d'una. Obrim, arriba, que retoni.
Gabinet de crisi, a IB3 Ràdio, en Sergi Marcos i Felip Palou.
Tres i 27 minuts. Antoni Gené, bon dia novament.
Bon dia.
Jo llegiré la introducció... Sí. Per respectar la teva feina.
Sí.
Però jo la faria d'una altra forma, perquè me fa un poc de pena de llegir això.
Bé, és que és la realitat, no?
Però bé, és l'hora dels adeus. És l'hora de acomiadar que retònim la secció del GDC dedicada a parlar de la història dels noms dels carrers de les Balears. Toni, avui ja ho han dit al principi del programa, amb un capítol monogràfic, poden dir.
Sí, avui farem un carretònim especial, resseguirem les passes de la conquesta catalana de segle XIII pels nostres carrers. Ja sabeu que aquest dijous, el dia 31 de desembre, hi celebrem la festa de l'estandard, no? Que sí. Recorda la conquesta de Mallorca per part de les tropes catalanes d'en Jaume I al 1229.
I per què es diu la festa de l'estandard?
Bé, un estandard és una bandera i aquest estandard recorda la bandera de les tropes catalanes que varen ocupar Mallorca, no? I la nostra bandera també és quadribarrada com la catalana.
Ja començàvem amb això de la quadribarrada. Doncs meva legislatura ja era això.
Sí, ah, sí.
Quan treaves una cinta en tenia...
Sí, exacte, i s'escut de molt de municipis també, també la té, la incorpora.
Ja sabem per què, no? I clar, la festa de l'estandard és molt important perquè és una de les festes civils més antigues d'Europa. Se celebra a la ciutat de Palma des de segle XIII.
Hòsties!
Home, n'hem sentit parlar moltes vegades, Toni, però estaria bé recordar un poc com es va iniciar aquesta conquesta.
Sí, tot va començar un 5 de setembre del 1229. 150 vaixells de Jaume I varen salpar direcció a Mallorca. En un primer moment havien de desembarcar a Pollença, però per culpa d'una tempesta ho varen fer a Santa Ponça.
Vaja, una diferència d'uns quants quilòmetres. Esteve Mercè.
Bones tardes, Esteve.
Que guapa has vengut avui.
Vaig anar totalment implacable.
Molt bé, ho fas molt bé, Esteve.
Resulta que m'estàs dient que la primera destinació de Jaume I era la meva estimada Pollença i la van mudar per Santa Ponça? Segur que no era tan glamurosa com ara.
Home, és que no devia ni existir Santa Ponça. Ara ho repassarem.
Devia quedar més a prop,
com a nucli, com a nucli urbà.
Anem a buscar què diu la història.
Bé, després d'una primera incursió a Sant Elm, a Andratx, finalment el gruix de les tropes catalanes varen desembarcar a Santa Ponça, a Calvià, al cap de 5 dies, dia 10 de setembre del 1229. I és curiós perquè estem parlant d'una de les zones del litoral mallorquí més construïdes. Si avui el nostre estimat Jaume I aixecàs el cap, diria tapa, tapa, tapa.
Mira, no hi ha res millor que demanar-li a ell mateix. Majestat, rei Jaume I, benvingut.
No en reconec el son territori. Et seu gens, que com per gràcia de Déu, nostre senyor, molt vi et altres begudes se'n passen temps. En no sé quan estranys carruatges que renou farceixen, corren llurs camins et carreteres de pedra negra, amb ratxes blanques. No n'entenem. Vergonya, cavallers! Vergonya!
Sí, però això ho diria més endavant.
Sí. A fer
però
referència...
Se n'han pagaït. Estan pagaïts d'aquestes construccions. Sí.
No li agrada, no, majestat? No vos agrada el que veus?
No sé, no n'entenc. Dins de dutxa.
Au, tapa, tapa.
Tapa, tapa.
Podeu tornar a lleure, si voleu,
On és avui allà? On és? Avui allà.
Si vol una tapa, ara anirà, li podem posar aquí a la mà. Sí.
Bé, avui, en aquest punt de Santa Ponça, a prop del Club Nàutic, hi ha la famosa creu del desembarcament de Jaume I, una escultura que recorda aquell episodi que cada setembre és recreat pels calvianers i va ser erigida el 1929 amb motiu de la celebració de setè aniversari de la conquesta.
Segur, o sigui, jo pens que després d'aquella travessia el rei en Jaume I devia estar mort de gana i se'n va anar a dinar a l'església de Bendinat, allà a prop de Calvià.
Que bo.
Sí, que bo.
Oh, no.
Que bo perquè no és ben bé així. Aquesta interpretació fruit d'una etimologia popular que diu que després d'aquella primera incursió, el rei Jaume I se va aturar en aquest indret a menjar i després hauria dit, bé, hem dinat.
Sí. Però que mos han explicat tota la vida.
Però això és una etimologia popular. El més segur és que sigui un topònim d'origen àrab que podria significar fill d'imberbe, o sigui, sense barba.
Què m'estàs contant, Àngela?
També gràcies.
No, mateix. A més...
ben dinat, sí.
Hi ha una pel·lícula anglesa, es diu King Conqueror, que és la història de Jaume I, en anglès, i han fet unes autèntiques barbaritats. Han posat menjant sobrassada damunt el pantaleu.
Mare meva, sí.
Quines coses que saps, Àngela.
Clar.
Hi ha alguns directors o responsables de pel·lícules que s'haurien de documentar una miqueta més. Toni, en tot cas... perdona, aquell desembarcament bé degué valer una missa com a bons cristians que eren aquells catalans, no?
Sí, la missa la varen celebrar entre Santa Ponça i Palma Nova, a l'esquerra de l'actual autovia, a prop de la depuradora de Calvià, on ara hi ha la capella de la Pedra Sagrada. Aquest petit oratori guarda la pedra que, segons la tradició, va servir per celebrar la missa davant el rei en Jaume i els seus soldats abans de començar la batalla de Porto Pi, no? I allà tenim aquesta capella que va ser erigida el 1929 també per celebrar el centenari de la conquesta i va ser una idea de mossèn Antoni Maria Alcover.
Mossèn Alcover, novament.
Un altre catòlic.
Aquest home ho va fer tot.
Tenia temps per tot.
Va ser un gran homenot, mossèn Alcover. Des de l'autopista, anant de Calvià a Palma, en aquestes mateixes contrades, també podem observar altres testimonis d'aquella conquesta.
Sí, a l'entrada de Palma Nova hi ha la creu dels Montcada. Se situa en el lloc on la tradició diu que varen morir Guillem de Montcada i el seu nebot Ramon durant la batalla de Porto Pi, que va tenir lloc el 12 de setembre del 1229, dos dies després del desembarcament. Aquesta creu va ser erigida el 1886 i els seus homenatjats, però, estan enterrats a Catalunya en el monestir de Santes Creus.
I Porto Pi, Toni, va ser un punt estratègic important dins la conquesta catalana, no, Álvaro?
Sí, molt important, perquè des de la serra de Porto Pi, Jaume I va contemplar per primera vegada aquella Medina Mallorca tan majestuosa, la ciutat de Mallorca en àrab, no? I, segons el llibre dels fets, el monarca va dir que aquella ciutat era la plus bella vila mai no vista en paraules textuals seves.
La plus bella vila mai no vista, així és com Nadal segon.
Efectivament, ai, per favor, aquell moment en què el nostre estimat en Jaume I, que recordem era bastant jove en aquella època, va quedar totalment estaciat davant la bellesa de Medina Mallorca. Sí, riu sí, Tenara, sí, sí. A més a més, mare que està de moda fent de les terrasses, per exemple, d'Esborn o dels Passeig Marítim.
Clar, no, riu Tenara, no n'hi havia.
Hi havia moltes fonts, per aventura Toni Gené me'n pot corroborar, que hi havia moltes de fonts, moltes jardins, realment seria talment com el que avui en dia tenim Sort del Rei.
Sí, era una meravella de ciutat. Aquella Medina Mallorca era la vuitena ciutat més important de l'antiga a l'Andalús, amb més de 25.000 habitants, i perquè vos faceu una idea de la importància de la ciutat, sí, hem de dir que era tres vegades més gran que Barcelona.
Caramba, hi tenia molt poca gent. Estaven amples dins aquesta ciutat.
Sí, imagini quanta gent hi havia a Barcelona. Imagina, si Palma era tres vegades, o Medina Mallorca tres vegades més gran.
No pot ser això, no pot ser.
Aquella Medina Mallorca va ser un dels principals centres d'ebullició cultural de la Mediterrània.
Que arribava fins l'Inca.
Senyor Pujol, això és que Barcelona era molt petita.
Això és mateix, eh?
I ha crescut després.
Barcelona és molt gran, eh?
Perquè jo me demano si aquella Medina Mallorca era tan important en aquell entonces com ho són ara a París o Londres, Toni.
Bé, era...
Estan segur d'això aquí?
Sabent, segons les fonts antigues, tenia molta denomenada, no? Mm. I bé, després de la batalla de Porto Pi, el 13 de setembre, les tropes catalanes se varen instal·lar en el campament que hi ha, o que hi havia, a prop del monestir de la Real. Des d'aquí varen organitzar el setge definitiu a Medina Mallorca.
I en tornar de la publicitat, sabrem per què es van entorbar 3 mesos en ocupar la Palma musulmana, perquè és així, 3 mesos, no, Toni?
Sí, i tant.
Ara mos ho comptes, idò. Les 3 i 37 minuts.
A IB3 Ràdio, Gabinet de Crisi, en Sergi Marcos i Felip Palou.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Deu Nadals amb tu.
Sou els primers en despertar dissabte al matí?
Voleu
descobrir, aprendre,
cantar?
i riure. I de nou es podeu perdre No venim un manual.
No, no i no.
El programa per famílies que presenten a Regina Cortés.
I que s'emet tots els dissabtes matí.
De 9 a 11.
A IB3 Ràdio.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista.
Escoltau Gabinet de Crisi a IB3 Ràdio, en Sergi Marcos i Felip Palau.
Seguim amb Antoni Gené, tot recorrent als carrers, la història, els topònims de les Illes Balears. Dèiem, 13 de setembre, les tropes catalanes instal·len el seu campament al monestir de la Real. A quin any estem ara, Antoni? Seguim?
1229.
1229, però varen trigar 3 mesos per ocupar definitivament la Medina Mallorca un 31 de desembre. Per què?
Sí, va dur molta de feina perquè es valida Medina Mallorca avui i allà. No ho va posar gens fàcils. I avui, per cert, el cèntric carrer 31 de desembre de Palma acaba precisament a la plaça avui allà. Quina casualitat, no?
¿Qué me estás contando, Ángela?
Que sí, avui allà.
No dic res.
Ara en Jota, que mos demana, se sorprèn per això que explicam. Mem, sabeu on és la plaça avui allà, Paquites?
No, me sona molt, però ara Paquita, vinga nostra, que ara ho ha dit al final del carrer 31 de desembre.
Això quan vas cap a la Creu Roja.
Sí, per allà.
És com un encreuament, més que una plaça.
Sí, llavors la Creu Roja.
Així com si anava a la Solla.
Un poquet abans, més a baix.
Un poquet abans d'arribaries. Sí. Llavors, donant...
A Rosselló i Caçador.
A donant de sang. Sí, a mi no. Sí. Sí. A donant de sang.
Sí. Per allà, és com un triangle. Sí. Aquesta plaça, no?
Això és un cruce. A mi no, això no és una plaça.
No, és un cruce.
És un cruce, és un cruce.
El que dèiem, un encreuament de carrer.
Un cruce, Paquita, que sí.
Però és allà,
eh? No, ningú s'hi passeja. Tot passa.
Són xipresos.
Bé, estem a estar que en avui allà va intentar negociar la rendició, oferir a les tropes invasores una quantitat important de dobbers a cada canvi de deixar-lo embarcar cap a Àfrica en tots els seus, no? Però no hi va haver manera.
Que paguin!
Que paguin, sí.
Això va dir, no? Això li varen dir, que paguin, però no va bastar.
Però, clar, la proposta era bona, però resulta que el Consell Reial la va rebutjar a instància dels parents des Montcada que reclamaven venjança.
Sí, bé, no faré la prova fàcil de dir que no. Això era perquè els catalans mai se conformen en res, ja en aquella època,
no.
Perquè jo els respecto molt, els catalans.
Eren caparruts, els catalans, i clar, en avui allà, aleshores, davant aquesta negativa, va animar en els seus a resistir. I dia 31 de desembre va ser... 3 mesos després, quan varen haver de claudicar els musulmans, els catalans varen aconseguir entrar a la ciutat aprofitant un forat que hi havia, un tros de la murada d'una porta situada a l'actual confluència entre els carrers de Sant Miquel i les avingudes. Era la coneguda com la Porta Pintada Vella.
Per aquí varen entrar?
Per aquí varen entrar.
Varen entrar a ciutat, a Palma, diguem, per aquell lloc entre les avingudes de vora la plaça d'Espanya i el carrer Sant Miquel.
Se va esbocar un tros de murada i, de fet, avui hi ha una inscripció a una làpida en el carrer de Sant Miquel, a prop de l'iglesi de Santa Margalida, que recorda aquest episodi. Aquestes muralles musulmanes varen ser esbocades a principis del segle XX per permetre el creixement de la Palma moderna i gran part d'elles varen originar les avingudes nostres.
Un lloc, tot aquell indret, actualment plaça Espanya, plaça de la Porta Pintada, Sant Miquel, fins i tot avingudes, carregat d'història.
Sí, té molta d'història perquè allà el nostre Jaume I va proferir la famosa cita seva que va dir als seus soldats covards, els hi va dir vergonya que veiés, vergonya que intentaven retrocedir davant l'impuls dels musulmans.
Sí, sí, no, jo també m'hagués anat per enrere, no van per aquí, això, no.
Li va dir als seus, a les seves tropes.
Sí.
I ja, això, això
senyor,
mateix.
Senyor José Ramón Bauzá.
Som el senyor...
Feia estona que no vol veiem, sí, José Ramón.
Com estem? És que estic de vacacions.
Ah, molt bé, molt bé.
Per Mallorca.
Estic contenta que hagi vingut.
Curiós, perquè aquesta frase...
Sí,
digui. És la mateixa que deia jo en els meus traïdors.
Quina era?
Alguns dels quals estan avui en el poder. Vergonya que veiés. Vergonya.
Fasca.
El que passa és que, con lo qual, si hagués arribat a saber qui era d'en Jaume I, no l'hagués dit. Moltes gràcies.
Sí, n'estem segurs.
Bé, se salt de Medina Mallorca va suposar una matança indiscriminada i va haver prop de 20.000 morts i els que pogueren, uns 4.000, varen córrer cap a l'interior de l'illa a cercar refugi, però al cap d'un any varen ser vençuts.
Però la història d'aquells que aconseguiren amagar-se, la història ja per un altre capítol, Toni, sí, però molt interessant, no? Sí, que encara no està del tot investigada.
Podríem tenir un monument, no?, que recordar la seva memòria.
Mm-hmm. Sí, jo trobo que sí, aquí seria el més just, eh? Perquè aquí estem com a, que mos agraden fer monuments en els criminals, per dir-ho de qualsevol manera. Només honraven els que ja han fet mal en els altres, eh?
En els vencedors.
Sí, sempre és així.
Sigui com sigui, va ser una autèntica massacre, poden dir.
Sí, diversos historiadors musulmans nord-africans parlen a les seves cròniques d'aquell terrible assalt i diuen que va ser un cop psicològic molt fort per l'islam, no? I se refereixen a Jaume I com el tirà de Barcelona.
Fasca!
I és que després hi hauria l'efecte dominó perquè el 1235, recordem, va caure Medina i a Eivissa, a mans de l'arquebisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí, i després, el 1287, també va caure Medina Minorca, o sigui Menorca, a mans d'Alfons III d'Aragó, que era net de Jaume I.
Sí, i 10 anys més tard va dir a Formentera, o no?
No, crec que formava part de...
No. Sí, ja visca, no?
I Cabrera també.
No hi havia ningú que hi visqués en aquell moment de Formentera. O sí, no ho sabem, això?
No ho sabem, no arriba tant.
A Menorca sí que n'hi havia de gent, però a Formentera jo tinc una coneguda que diu que ja els meus avis hi vivien.
Sí, però estem parlant de l'any 1235.
Però esteu més avis.
Senyor, tal de
bon. Ah, sí, és bo, això. Fa molt de temps.
Altra... Era una
sí,
altra època.
Sí, és l'època d'estalots.
Sí, no, tampoc. No. Taltavull.
Més o manco, després d'estalots.
Però bastant després.
Un poc més, no, un poc més.
Estem sí. Desmoros.
Exacte, ara sí.
Per cert, i acabam aquí el recorregut, pel 31 de desembre i els noms que se'n deriven, però Toni, avui vespre ets a Campanet.
Sí, Campanet.
Què és?
Te'n vas a Campanet.
Sí, sí, sí. I què fas allà, vint nostre, home?
Ha de fer una xerrada sobre les arrels paganes de les festes de Nadal. Hòstia, a les 8 i mitja.
Un clàssic, no? Hòstia. Arriba Nadal i hem de parlar de les arrels paganes.
Si vindré,
sí. Veurem d'on venen, si van existir els Reis d'Orient, no?
No diguis això, a mi no està. Jo tenc netets i no els han de donar aquestes coses.
No, però dins la història.
Sí.
Què més?
Bé, també parlarem del Pare Noel, del Belém, de la tradició de fer el Belém, de si realment la Verge Maria era verge, i aquestes històries, no?
Aquestes cosetes. Esteve, perdó.
Sí.
Esteve, te queda ben a prop. Esteve.
Me queda bastant a prop i a més és una cosa que ja realment si no venc ho grabau i ho miraré després.
No, ja has d'anar a Campanet.
Has d'anar, sí.
Home, no,
contents de bona.
Hi haurà un còctel després.
Crec que sí.
I des de Campanet hi ha la Fundació Valtonegre també, que podem visitar després de la xalada.
Bé, sí, això serà les 8 i mitja a l'edifici de Cas Metge 2 i bé, jo ara per acomiadar-me voldria agrair aquesta oportunitat que durant aquests anys m'ha donat Gabinet de Crisi per parlar de diverses coralles meves, no? I també voldria fer un homenatge a l'equip que heu format Gabinet de Crisi perquè heu estat els primers periodistes aquí a Ses Balears que heu intentat fer sàtira política, no? Mai s'havia fet en una societat tan caciquil, no? Heu tancat tabús i heu estat valents. I bé, sou la demostració que en aquestes illes hi ha talent i que teniu gran futur i vos desig molta de sort, i que millor que la cançó d'en Lluís Llach, que tinguem sort, no?, per acomiadar-nos, no?
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que pugui donar.
Bona elecció, Toni, per dir adéu.
Una cançó apropiada, no?
I tant.
Bé, a mi m'ha dit un ocellet, Sergi, que a tu t'agraden molt els presocràtics. M'han dit que t'agrada molt una sentència d'Heràclit que diu Pantarrei, tot flueix, tot canvia, i que, bé, tot s'acaba i hem de tornar a començar, no?
Exactament, però ja saps el que deia el poeta Ángel González, recoint aquestes, crec que era Odas a Heráclito, o no recordo exactament, que és allò de nadie puede bañarse dos veces en el mismo río,
sí,
excepto los muy pobres.
Eso es cierto, la vida son etapas, pero siempre después de la oruga viene la crisálida, sí, y aunque parezca muerta, emerge la mariposa.
Per això, estimats, no vos estudia el dol, perquè vol que ara estic tristosa. Això és que tinc un poc de pena.
Però què t'ha passat? No passa nada.
Bé, Toni Gené, tindrem un bon record.
Moltes gràcies per les teves paraules.
No, a vosaltres. Molt bé, i res, molta sort, no?
I enhorabona també per la teva feina i per tenir aquestes corolles, que ara va temps per tot. No tot és fer feina...
I política.
Per guanyar un sou, un salari a fi de mes. També està el component personal i de la passió.
Sí. Sense passió no hi ha vida, si no, no haurien sortit nosaltres.
Com podem acabar amb una frase, amb una sentència d'aquestes teves, aquestes reflexions? Si jo... vols, te donaran temps per pensar-ho.
Sí, millor que me donis temps.
Tot el fruit que et pugui donar, el camí que poc a poc escriu per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas.
La tens, Toni?
No, simplement espero que la gent se quedi amb un bon record d'aquesta secció i que mos puguem continuar sentint en altres programes.
Segur que així serà, Toni, però no te'n vagis. Encara no te'n pots anar, me sap greu.
Molt bé.
Perquè convidam, aquest programa avui també acabarà, com cada dia, triturant l'actualitat.
Ah, i tant.
I saps què ha passat a Madrid? Saps que Francisco Granados torna a ser notícia?
Té un bon grigall.
Sí, ara ho comprovaràs. I ho comprovareu.
Gabinet de crisi. A IB3 Ràdio.
Falten 7 minuts per les 4. Tancarem l'edició d'avui parlant, com dèiem, de Francisco Granados, un dels cervells de la trama púnica. Haurà de seguir tancat a la presó.
Així ho ha decidit el jutge de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco. El motiu, la localització a casa dels seus sogres d'un maletí amb 1 milió d'euros en efectiu a l'interior.
¡Qué alto, qué alto!
Un milió, eh?
Un milió, un quilo, ahí dentro.
Cunyata.
Senyor Mates.
Home, aquest recurs del maletí és més inútil que els pots de Colacao.
Què diu ara?
Claro, a veure si encara els hauran de donar lliçons.
Sí,
és vera, senyor Paquito.
Senyor Mates, calli, per favor, calli, perquè...
Te posa nerviós.
Sí. Nerviosa. És que, men, jo estic com enterrer de saber com punyetes aquest jutge o aquesta gent va arribar a aquest poble jubilat. A mi, nostres, com és que van anar allà, aquí seua...
Ho han d'explicar, Paquita. L'Audiència Nacional va ordenar al jutge un registre a la casa dels sogres de Francisco Granados, que, recordeu, va ser la mà dreta d'Esperanza Aguirre, després que una denúncia anònima alertés que podria amagar part dels doblers allà.
I va saber, perquè s'hi varen trobar 1 milió d'euros dins un maletí que, atenció, estava amagat a l'altell d'un armari.
A tu l'altell, això? Espera que no hi tinguin humitat aquests senyors a casa seva. Perquè és humitat i acaben sols d'obres.
Pentures maletí estava ben plastificat, senyor Canyelles.
Ah, també
pot ser. No ho poden descartar. Toni Gené, però 1 milió d'euros dins un maletí...
A més, a casa sogres.
Són 166 milions de pessetes. Això ha de ser bitlles de 500, no? O mínim, o de 200.
Aquest home, me'n recordo.
Perquè si no, no hi caben.
Si mai era immaculat, que sempre donava, sobretot anava...
Sí, molt ben combinat.
Intereconomia, i pontificava, m'encantava.
Sí, no, pentinat sí que hi anava. Això no era...
Sí, li agradava la gomina. Però el que més sorprèn són les explicacions que varen donar al jutge. Atenció, amics oients, sobre la procedència del maletí.
Ai, que ha estat, men, que van amb aquests
senyors. En concret, el pare de la seva dona, el sogre del senyor Granados, va contestar que a casa seva hi havia entrat molta de gent per aquelles dates i que, segurament, aquest maletí devia ser d'uns fontaners o de personal d'IKEA.
No perdonaran, però no ho podem admetre.
Sí,
perquè havia anat, sí, on, de cas cubano, havien anat a fer feines a casa seva, i havien duit mobles d'IKEA.
I d'on ve, sempre van carregat de d'on ve, aquesta gent.
Havien deixat la maleta, la veïna, si no, d'on ve, a veure si serà veure si existeix el Papa Noel. I ve directament de Suècia, dic, capses d'IKEA. Oh, Francisca, oh, Francisca, ho has sentit?
1 milió d'euros, Francisca.
Oh, Francisca. Haurem d'anar a la Xina, se compra gerros, no sigui cosa que hi hagi els Reis d'Orient de dins. A tu.
No, has de telefonar a IKEA avui mateix, menys si se deixen un maletí.
Menys si se deixen.
No, senyor Barceló.
Bon dia. No, jo, és que a mi me passa una cosa. Jo necessito fer unes reformes a nostra, i això fem ara, i ha de menester un fontaner de confiança.
Ah, molt bé.
Escolta, que dic, calla, calla, que ara m'aniré, telefonaré en Esperanza, que me'n recomani un.
No. Esperanza no ho sé, però si telefona el sogre del senyor Granados, segur que li recomana.
Ah, no vaig a telefonar, tios.
És curiós que en les primeres declaracions havia dit que segurament havia estat un lladre qui li havia deixat el maletí.
Qui n'hi va, de mi nostres, un lladre, però si lladres s'enduen els d'on no els deixen.
Clar, però han anat canviant de versió. Ventura era un descuit.
Si no, què? Si no els hagués cregut de ningú, a mi nostres.
Jordi Pujol, sí que voleu comentar sobre aquesta notícia.
Doncs li estic molt agraït, estic content que hagi canviat de personatge.
Per què dius, Jordi? Sisplau, Jordi, què dius ara?
Home, a tu què et sembla? Perquè hagués de ser suficient, dir que hi havia anat jo mateix, un dia a dinar a casa seva, perquè se'l creguessin.
Ai, Jordi, calla, que no hi has anat pas, home!
Però se tindria molt bé sentit,
sí,
que no ho veus.
Sí, però t'haurien tancat a tu, home, sisplau, que ja està bé, Jordi!
A mi la seva versió, perdonin, però no, tampoc m'acaba de convèncer, no, el senyor Pujol, el senyor de Ferrusà.
No, és que no hi hem anat pas a dinar, Jordi, calla, sisplau!
Doncs mira, no ho diré més, veu?
Valla història, la del maletí dels sogres de Francisco Granados, confirmació
de permanència dins la presó. És la notícia d'avui que volen comentar per rematar el tema. Matías Prats, Antena 3, notícies. Pero déjame saludarte al menos. Buenas tardes.
Buenas tardes, hace años de esto.
Conclusiones.
Vamos a ver, muy buenas tardes, señoras y señores. Ya lo dice el eslogan de IKEA.
A ver, ¿qué dice?
¿Qué digo, qué digo? Revolución empieza en el armario de tus suegros.
Lo has cambiado un poquito el eslogan.
Bueno, y sobre todo, bienvenido a la República Independiente de tu maletín.
Tú también vas a llamar a IKEA esta tarde.
Bueno, eso intentamos.
A ver si se dejan un maletín de estos.
Jo crec que el molt bo de fer sabreu qui va deixar aquest maletí allà, eh? Perquè només han de mirar si el maletí venia muntat o desmuntat.
O si venia de Granada.
Sí, i ja sabrem de on venia.
Clar, clar, per això
si no venia muntat era d'IKEA i si no, està muntat no.
Quan van a casa seva, moltes sí. vegades li munten.
I munten. Però
ha de pagar.
Sí,
part,
sí, 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 sí. No, ja, no, no, no ho sabrem mai, no ho sabrem mai.
Margalida Grimal.
Adéu, Sergi Marcos.
Fins demà. Adéu, Xavi Canyelles.
Adéu, fins demà també.
Demà te veurem. Faràs una cosa especial demà.
Sí, una miqueta especial, fora de lo normal.
Perquè vendria ser el mateix. Sí. Ja, te veuràs que només de voler sortir d'aquest estudi.
Frases de les blades, Xavi Canyelles, demà.
Sí, moltes.
Molt bé.
Vostè també farà una cosa especial, Margalida Grimal.
Sí, supòs que sí, supòs.
Nos hi hem de posar.
Posa-te petita.
Toni Gené, moltes gràcies i fins aviat.
I fins sempre, o fins sempre.
I que vagi molt bé aquesta nit a Campanet.
Molt bé, gràcies.
Salut, Toni.
Sort, cas metge.
Cas metge de Campanet.
Correcte. Moltes gràcies a tots. Demà, darrer programa, vos hi esperam. Salut, bon cap vespre.